Bon dia, com esteu?
Bon dia de núvols i alguns ruixats. Pot ploure ja aquest matí amb cel força tapat i temperatura màxima de 20 a 22 graus al Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 d'avui, dimecres 22 de maig de 2024. A la Bisbal d'Empordà han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 40 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. I avui, un dia més, existeix aquest risc de tronades, ruixats i tempestes que seran més probables entre el migdia i la tarda. Però avui la pluja ja pot tornar a aparèixer durant al matí. Per tant, els que encara no hagueu sortit de casa i sigueu a temps, agafeu el paraigües i sobretot mireu de no mullar-vos. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè l'audiència ha condemnat a 32 anys de presó l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge i violar a una dona. Això ho ampliarem també a l'informació informatiu amb tots els detalls, però a més hem de destacar que la policia local de Palamós ha impulsat una campanya informativa sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal. A més, hem de parlar de la Bisbal, concretament de la pastisseria Sants, que s'ha traspassat al pastisser Oriol Balaguer. També ampliarem aquesta informació durant l'informatiu. A més, avui, a la part de l'entrevista, parlarem amb el director de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal d'Empordà, Xemi Villar, sobre una campanya de desprescripció de benzodiazepines que s'està impulsant des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. Veurem quins efectes provoca aquest tipus de medicació i què hem de fer per intentar reduir el seu ús. I com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humors un Glop. Avui visitarem una granja prou interessant i pels amants de la carn, quedeu-vos a escoltar la secció d'avui. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem fa un moment, doncs l'audiència ha condemnat a 32 anys de presó l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge i, a més, violar a una dona. Carla, què més en sabem?
La sentència exposa que el processat va obrir foc contra la víctima mortal a traïció perquè era l'únic obstacle que li impedia agredir sexualment la dona. No només la va retenir contra la seva voluntat per violar-la, també la va obligar a dormir amb ell fins que es va fer de dia. El temps màxim de compliment de pena és de 30 anys.
I com explicàvem, també, la policia local de Palamós ha impulsat una campanya informativa sobre l'ús de vehicles de mobilitat personal al municipi.
En aquests controls poden informar directament a les persones que utilitzen aquests sistemes de transport, principalment patinets elèctrics, de la importància de fer-ne un bon ús, conscienciant i insensibilitzant sobre la necessitat de respectar la normativa establerta per tal de frenar actituds incíviques i combatre infraccions reiterades que es detecten al municipi.
I la pastisseria Sants de la Bisbal d'Empordà es traspassa al pastisser Oriol Balaguer. Què més en sabem, Anna?
El nou propietari assegura que conservarà tots els productes clàssics dels Sants, com el bisbalenc, el sàixer, el trufat de nous, el pastís de formatge i els canelons. Però a part d'això, la nova botiga també oferirà algunes de les propostes més reconegudes del pastisser tarragoní.
Esperem, no?, que conservi ben bé aquestes receptes i ja anirem a tastar totes aquestes novetats. Nosaltres hem de viatjar fins al Canadà perquè la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionen per primer cop en aquesta zona. I és que el Patronat de Turisme de la Costa Brava i Pirineu de Girona, de la Diputació de Girona, es va donar a conèixer al Quebec, al Canadà, entre 45 agents i programadors de viatges i, a més, mitjans de comunicació de la regió. Ampliarem tota aquesta informació seguidament. I encetem la plana esportiva perquè aquest dimarts s'ha presentat el Campionat d'Espanya Sènior de Tenis, que es disputarà entre Llafranc i Platja d'Aro amb més de 850 tenistes vinguts d'arreu d'Espanya. I és que aquest campionat se celebrarà del 25 de maig al 2 de juny en aquestes dues instal·lacions del Baix Empordà. Cal recordar que l'any anterior el torneig es va celebrar a Alacant amb un nombre similar d'inscrits. I en plana esportiva també hem de destacar que l'entrenador Òscar Pastor deixa el club hoquei Palafrugell femení. Ferran, no sé si ens en pots donar més detalls.
Aquest cap de setmana ha viscut l'últim partit a la banqueta. Pastor ha estat 3 temporades al club palafrugellenc i ja havia anunciat la seva decisió a la Junta el mes de gener. La part positiva del cap de setmana, però, és que el primer equip femení no haurà de jugar al play-out i mantindrà la categoria.
Doncs felicitem a l'equip femení per mantenir la categoria i doncs lamentem que marxi el seu entrenador. I abans de continuar amb el repàs de les principals notícies aquí al Baix Empordà, hem de destacar que més enllà de la nostra comarca també passen coses. I és que continuem amb la crisi diplomàtica entre Espanya i l'Argentina, perquè Espanya ha retirat la seva ambaixadora d'aquest país, Maria Jesús Alonso, després de que el president de l'Argentina, Javier Milei, no s'hagi disculpat per dir corrupta Begoña Gómez, que és la dona de Pedro Sánchez. Ho ha anunciat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, després del Consell de Ministres. Álvarez ja va anunciar el passat diumenge que cridaria consultes de l'ambaixadora espanyola i dilluns va convocar a Exteriors l'ambaixador argentí Roberto Bosch per exigir una disculpa pública de Milei que no ha arribat i que tampoc arribarà. El president argentí ha reiterat que no es disculparà i és que afirma que és ell qui ha estat la víctima d'agressions constants per part de veus de la Moncloa. A més, ha acusat el president espanyol de ser un colpista, un covard i un totalitari i ha criticat que posi en risc les relacions entre aquests dos països per un problema personal. Veurem tot això emmarcat dins d'aquestes eleccions al Parlament Europeu que s'han de celebrar aquest 9 de juny. Veurem com acaba. Ens quedem a Madrid perquè el PSOE i Sumar s'enfronten públicament un cop més en plena precampanya electoral d'aquestes eleccions europees que comentàvem, aquest cop al Congrés dels Diputats pel debat sobre el proxenetisme. I és que els socialistes presentaven a la cambra una proposta per prohibir aquesta activitat, però els de Yolanda Díaz asseguren que el text estava molt mal escrit. Una crisi dins la coalició que escenifica de nou les diferències en segons quins temes dins del govern espanyol. El Congrés ha estat un testimoni dels atacs creuats entre socialistes i Sumar per una norma que comença, com veiem, amb molt mal peu. I és que aquest soci del PSOE no ho veu clar perquè criminalitza a les dones que exerceixen la prostitució i no recau la responsabilitat en el proxeneta. Veurem com acaba desembocant aquesta llei i també si finalment hi ha una regulació, no?, que acaba protegint aquestes dones. I a més hem de viatjar fins a Lleida perquè la paeria assegura que té constància que ajuntaments del sud d'Espanya han pagat el bitllet de transport a temporers perquè arribin fins a Lleida. Així ho ha anunciat l'alcalde de la capital del Segrià, Fèlix Larrosa, que expressa que no és el primer cop que passa, però que és lamentable. L'alcalde socialista ho va dir aquest dimarts després de l'arribada de treballadors de la fruita durant els últims dies i de la denúncia d'una organització que té aquestes persones. També després que s'hagin pogut veure diverses persones dormint al ras als carrers, sobretot al centre històric. Aquestes persones no han pogut començar a treballar en la campanya i estan dormint ara mateix al carrer. Tot i això, el responsable de coordinar la campanya al territori ha expressat que aquesta arribada no serà constant. Veurem com acaba evolucionant i si realment això s'acaba confirmant. I hem de parlar de salut, perquè els hospitals catalans han alertat que els contagis de coronavirus es dispararan en les properes setmanes per culpa d'una nova variant del virus. S'anomena FERT i és molt més contagiosa, però no més greu. Des de fa 3 mesos aquesta variant circula pels Estats Units i ara, segons explica el doctor Josep Corbella a La Vanguardia, ja s'han detectat els primers casos a Catalunya, concretament a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i els Germans Trias de Badalona. També en aigües residuals del Besòs, d'Igualada i de Lleida. Segons expliquen responsables d'aquests dos hospitals en aquest mitjà, la variant s'estendrà i tendirà a substituir les que hi ha ara mateix aquí a Catalunya. De fet, ja apunten que es convertirà en dominant i que comportarà un augment significatiu dels casos de Covid i, a més, de les hospitalitzacions. Tot i això, fan una crida a la calma i avisen que els símptomes continuen sent els mateixos. Doncs veurem com acaba evolucionant el contagi d'aquesta nova variant de coronavirus que, recordem-ho, encara segueix circulant. I abans de continuar amb el repàs de les principals notícies aquí al Baix Empordà, a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, fem un repàs a aquesta previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir una tarda de tempestes al Baix Empordà, amb llamps, trons, amb tot. Es tornaran a produir avui?
Doncs un dia més existeix el risc de tronades, ruixats i tempestes, més probables entre migdia i tarda, però avui la pluja ja pot aparèixer també aquest matí. La primavera és una època de temps canviant i bona mostra és el temps que va fer ahir, que van passar dels núvols del matí a temps fins i tot assolellat al litoral del Baix Empordà, però després vam tenir una tarda de tempestes que van tenir una afectació pluviomètrica irregular. Hi va haver llocs del Baix Empordà on gairebé no va ploure, entre 3 i 5 litres per metre quadrat, però en canvi a la Bisbal d'Empordà, a Verges, la Tallada d'Empordà, la pluja va deixar entre 15 i 20 litres per metre quadrat i ruixats que sovint van anar acompanyats de calamarsa. I avui dimecres doncs, tindrem forces núvols, pot ploure aquest matí sense tempesta i entre migdia i tarda algun ruixat tempestuós, més probable cap a l'interior de Girona, però sense descartar que ens pugui afectar algun d'aquests xàfecs tempestuosos també de cara a la tarda a l'Empordà. Temperatura entre els 9 i 11 graus de mínima i els 20 i 22 de màxima. Demà amb variabilitat, però en conjunt més estones de sol al matí i alguna nuvolada de tarda.
Doncs no és per res, però des d'aquí celebrem, som molt insistents en la falta de pluja perquè, recordem-ho, encara estem en època de sequera, la sequera no s'ha acabat, al contrari, els pantans encara s'han d'omplir molt a la nostra zona i, per tant, aquestes pluges, per, a part d'assegurar aquesta aigua de cares a la temporada estival, també ens ajuden a mantenir els boscos ben hidratats i potser reduir encara una mica més el risc d'incendi que ens espera per aquesta temporada d'estiu. Per tant, celebrem que plogui, celebrem que hi hagi aquesta aigua que remulla el territori i també donar-te les gràcies per aquesta previsió meteorològica. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem. I abans de continuar amb el repàs informatiu, hem d'escoltar el comentari d'avui que ens el porta en Marc Traiter.
El testament vital, ara també davant del cap. El testament vital, o document de voluntats anticipades, és aquest document mitjançant el qual donem instruccions mèdiques per si es donen una sèrie de circumstàncies. Les dues principals són que ens trobem al final de la nostra vida i que hem perdut la capacitat d'expressar la nostra voluntat. Les persones que han viscut de prop una llarga malaltia terminal d'un familiar comprenen més fàcilment la importància del testament vital o document de voluntats anticipades. Mitjançant aquest document, un pot manifestar abans que la malaltia l'hagi pres la capacitat d'expressar-se si en un escenari terminal irreversible prioritza rebre tractaments mèdics que alleugin el dolor encara que puguin escurçar la vida o no vol que es prolongui inútilment de forma artificial la seva vida mitjançant tècniques de suport vital. Les instruccions i supòsits poden ser variats, existint diferents models que podem trobar a la xarxa o consultant els professionals adequats. Generalment, també es designa una persona per ser el nostre interlocutor amb el personal mèdic, atès que, com hem subratllat, un mateix ja no pot expressar-se ni donar instruccions a l'equip sanitari. Finalment, també és un moment adequat per expressar si volem ser incinerats o quin tipus de cerimònia volem pel nostre comiat. Fins l'abril de 2024, el document de voluntats anticipades es podia atorgar només de dues formes, davant notari o bé amb un document signat amb tres testimonis, dels quals dos no poden ser familiars de qui otorga el document. Però actualment, amb una petita però pràctica modificació de la llei 21/2000, apareix una tercera forma, davant d'un professional sanitari de l'atenció primària o hospitalària. Així doncs, actualment ja és possible dirigir-se al CAP per tal que s'inscrigui al nostre document de voluntats anticipades sense necessitat d'acudir a un notari o de que el document el signin tres testimonis.
Doncs celebrem aquest canvi, aquesta evolució en, aquesta, en aquest document i a tots els interessats podeu recuperar aquest comentari properament a la pàgina web. Moltíssimes gràcies, Marc Traiter, per tota aquesta informació. I quan passa un minut d'un quart de nou, comencem el repàs de les principals notícies del Baix Empordà aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de començar destacant que l'audiència ha imposat 32 anys de presó a Daniel de la Fuente, l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge la matinada del 13 de setembre del 2020 per segrestar una dona i violar-la. Seguint el veredicte del jurat, que el va declarar culpable, el condemnen per assassinat agreujat, violació, detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes amb l'atenuant d'intoxicació per alcohol i drogues. La sentència exposa que el processat va obrir foc contra la víctima mortal a traïció perquè era l'únic obstacle que li impedia agredir sexualment a la dona. No només la va retenir contra la seva voluntat per violar-la, sinó que també la va obligar a dormir amb ell fins que es va fer de dia. El temps màxim de compliment de la pena és de 30 anys. Tots els detalls, Carla.
Al final del judici, després de la lectura del veredicte de culpabilitat, el fiscal Víctor Pillado va mantenir la petició de 40 anys de presó i l'acusació particular s'hi va adherir. La defensa va sol·licitar la pena mínima per cada delicte, sol·licitant una condemna total de 25 anys i mig de presó. La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat president del jurat i el d'Alfons Carol, recull el veredicte del Tribunal Popular, que va declarar aprovat que, poc després de la mitjanit del 13 de setembre del 2020, l'acusat va anar a bord d'una moto fins a un local de Platja d'Aro on s'exercia la prostitució. Sabia que no tenia diners, però tot i això va oferir 2.000 euros a canvi de passar 24 hores amb una de les treballadores, amb la condició que ho fessin a casa d'ell. Va tancar el tracte amb la propietària del bordell, qui va trucar un familiar seu perquè portés tant el processat com a la dona amb cotxe fins a un domicili situat a Sant Antoni de Calonge. Un cop allà i amb l'excusa d'anar amb un vehicle propi fins al lloc on deia tenir els diners, va pujar a casa seva, va agafar una escopeta propietat del seu pare i munició per caçar senglars i la va ficar al maleter del cotxe, assegurant-se que les víctimes no ho veiessin. No tenia permís d'armes perquè li havien retirat arran d'una condemna per violència masclista l'any 2016. Després els va guiar i amb dos vehicles van anar fins a un camí de l'urbanització Mas Pere de Calonge. Allà van aturar el cotxe i va fingir que intentava entrar a una casa. Per guanyar temps va fer veure que s'havia equivocat de claus i juntament amb les de les víctimes van tornar a fer el recorregut fins a casa d'ell per acabar tornant en aquella zona boscosa apartada.
I segons la sentència, cap a les 2:30 de la matinada, el condemnat va anar fins al maleter del seu cotxe, va treure l'escopeta, la va carregar, va apuntar contra la víctima mortal i va disparar quan estava a una distància d'entre 100 i 125 centímetres.
El tribunal exposa que, tal com van detallar els forenses, el tret va impactar directament al cor de la víctima, que va morir sense tenir cap possibilitat de defensar-se ni de sobreviure. Seguint el veredicte del jurat, l'audiència conclou que va ser un assassinat agreujat perquè el processat va actuar de manera tan ràpida com sorpresiva, aprofitant la foscor del lloc que impedia que la víctima se n'adonés d'allò que feia i sabent que anava absolutament desarmat. També afegeix perquè era l'únic obstacle que li impedia executar el seu pla, que era mantenir relacions sexuals amb la dona. Un cop eliminat l'obstacle, continua relatant la sentència, De La Fuente va anar fins a l'altre vehicle i va utilitzar la força per endur-se la dona, a qui va arrossegar fins al seu cotxe. Se la va emportar fins a un paratge solitari i inhòspit, allunyat de la mirada de terceres persones, d'habitatges i de vies públiques transitades, i prevalent-se de l'entorn solitari i del pànic que li havien fundat, la va violar en dues ocasions. La sentència remarca que la dona va mantenir relacions sexuals amb l'acusat contra la seva voluntat i només per la por a que també l'assassinés, i taxa com a relat absent de la més mínima racionalitat la versió del processat, que va assegurar que havia estat consentit.
I l'audiència també el condemna com a autor d'un delicte de detenció il·legal, perquè el jurat va concloure que va tenir la dona retinguda més de 6 hores. El magistrat president afegeix a més que no només la va retenir per violar-la, sinó que aquesta situació es va allargar encara més en el temps, perquè va obligar la dona a dormir amb ell al cotxe fins que es va fer de dia. No va ser fins les 8 del matí que ell va sortir del vehicle i la dona va fugir muntanya a través per demanar ajuda.
La sentència recull una de les circumstàncies atenuants esgrimides per la defensa, que el jurat popular va considerar provada, que és que aquella nit l'acusat tenia les capacitats afectades pel consum d'alcohol i drogues. Tot i que el veredicte només el reconeixia en el cas del delicte d'assassinat, l'audiència considera que el processat també tenia afectacions en els fets posteriors i li aprecia en tots els delictes. L'audiència el condemna a 20 anys de presó pel delicte d'assassinat agreujat, 7 anys i 6 mesos pel de violació, 4 anys pel de detenció il·legal i 6 mesos pel de tinença il·lícita d'armes. La sentència assenyala que, tot i que les penes sumen 32 anys de presó, el temps màxim de compliment efectiu, segons marca la llei, és de 30 anys. Un cop complerta la condemna, estarà sotmès a llibertat vigilada durant 8 anys. En concepte de responsabilitat civil, li imposen pagar indemnitzacions per valor de 343.000 euros a la vídua de la víctima mortal, als seus pares, als seus germans i a la víctima de la violació. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Doncs veurem com acaba aquest cas, però ara viatgem fins a Palamós, perquè l'àrea de mobilitat i seguretat del municipi ha iniciat una nova campanya informativa sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal per reforçar entre els usuaris d'aquests vehicles el bon ús i el compliment de les normes de circulació per assegurar tant la seva seguretat com la dels altres.
Així s'han incrementat els controls aleatoris que es fan arreu del municipi. En aquests controls poden informar directament a les persones que utilitzen aquests sistemes de transport, principalment patinets elèctrics, de la importància de fer-ne un bon ús, conscienciant i sensibilitzant sobre la necessitat de respectar la normativa establerta per tal de frenar actituds incíviques i combatre infraccions reiterades que es detecten al municipi. La campanya també inclou la difusió de les normes bàsiques vinculades a la conducció dels vehicles de mobilitat personal, mitjançant cartells que es distribueixen pel municipi, principalment a les escoles, per tal d'arribar al segment més jove que esdevé el principal gruix d'usuaris d'aquests vehicles. També s'inclou l'edició d'un vídeo que es difon per xarxes socials municipals.
I hem de parlar de la mítica pastisseria Sants de la Bisbal d'Empordà, que es traspassa al pastisser tarragoní Oriol Balaguer. Can Sants va obrir l'any 1927 i ara la tercera generació de la família ha decidit vendre's el negoci. Malgrat això, el nou propietari assegura que conservarà tots els productes clàssics dels Sants. Anna, què més en sabem?
Això inclou el bisbalenc, el sàixer, el trufat de nous, el pastís de formatge i els canelons, entre molts altres. A part d'això, però, la nova pastisseria també oferirà algunes de les propostes més reconegudes d'Oriol Balaguer. Explica que crearà una carta en la que s'apostarà per una gastronomia dolça tradicional, elaborada de manera artesanal a l'obrador de la botiga, però que també tindran un espai pels capricis salats, com vins, formatges i embotits de la zona. El nou propietari, Oriol Balaguer, va néixer el 1971 a Calafell, Tarragona, i va estudiar a l'Escola del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Després va treballar en algunes de les millors pastisseries belgues i espanyoles i va formar part també de l'equip de Ferran Adrià durant 6 anys. El 1993 el van escollir com a millor pastisser artes d'Espanyol, quan tenia només 21 anys, i el 2001 la seva creació Textures de Xocolata va guanyar el guardó a millor postres del món.
Doncs haurem de revisitar Can Sants per descobrir aquestes noves creacions, però tot i així, per seguir tastant les que es porten creant allà des de tota la vida. Però ara hem de viatjar fins al Canadà, perquè la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionen per primer cop en aquesta zona, i és que aquest mes de maig el Patronat de Turisme de la Costa Brava i Girona va impulsar una acció promocional en cooperació amb l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya i el Patronat també de Turisme de la Costa Daurada de la Diputació de Tarragona per donar a conèixer les tres destinacions en clau enoturística al mercat canadenc. L'acció es va desenvolupar també aprofitant les bones connexions aèries entre les capitals de Montreal, que es troba al Canadà, i Barcelona. A les trobades es van fer en dos espais de Montreal, on es van reunir 30 agents de viatge i una vintena de mitjans de comunicació i creadors de contingut del país amb representants de les tres entitats i marques turístiques catalanes. L'entitat gironina va presentar l'oferta turística que hi ha a les zones de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, a més de les propostes específiques de la ruta del vi de la denominació d'origen Empordà. L'acte va comptar amb la participació de la sommelier del restaurant El Celler de Can Roca i el millor sommelier de Catalunya en dues edicions, Audrey Doré, que va fer un tast guiat de vins per la denominació d'origen Empordà i de les DO de la Costa Daurada. A més, es va fer una degustació de productes i receptes catalanes. Aquesta acció de promoció va tenir repercussió a la ràdio CBL i va proporcionar la programació de diversos viatges de familiarització i premsa a la demarcació de Girona de cares a la tardor de 2024 i també la primavera de 2025. Cal destacar que un de cada tres turistes canadencs que rep a Espanya visiten Catalunya, i és que segons apunten des del Patronat de Turisme, aquests turistes venen generalment en parella o en família, i la seva motivació són les vacances i l'oci. Entre els turistes més joves, d'entre 25 i 35 anys, creix l'interès per la gastronomia local i per gaudir d'activitats i experiències en contacte amb l'entorn. 8 de cada 10 canadencs viatgen a Catalunya sense un paquet turístic i majoritàriament escullen allotjar-se en hotels d'alta gamma. Aquests turistes, a més, solen reservar les seves experiències a través de plataformes en línia. Doncs veurem com acaba impactant aquesta campanya promocional de turisme al Canadà. I encetem la plana esportiva perquè el Campionat d'Espanya Sènior de Tenis es disputarà a Llafranc i a Platja d'Aro amb 850 tenistes. El campionat se celebrarà del 25 de maig al 2 de juny en aquestes dues instal·lacions, i és que l'any anterior aquest torneig es va celebrar a Alacant amb un nombre similar d'inscrits. El torneig, com dèiem, se celebrarà en aquestes dues seus i s'hi jugaran les categories de més 30, més 35, més 40, més 45, més 50, més 55, més 60, més 65, més 70, més 75, més 80 i més 85 en femení i masculí, individual i dobles. En l'edició d'enguany hi participaran aquests 850 jugadors que es repartiran de manera aproximada entre les pistes d'aquestes dues instal·lacions. A l'acte de presentació que s'ha fet aquest dimarts hi van assistir el president del Club Tenis Aro, Josep Maria Tura, el tinent d'alcalde i regidor d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell, Isidre Atenes, el regidor d'esports també de l'Ajuntament de Platja d'Aro, Marc Medina, el vicepresident de la Real Federació Espanyola de Tenis i el president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, i el director esportiu de la Real Federació Esportiva de Tenis, Javier Soler. Jordi Tamayo ha destacat que l'experiència i la capacitat organitzativa d'aquests dos clubs i del tenis gironí és molt gran, i a més, per la seva banda, Josep Maria Tura ha apuntat al caràcter familiar que tenen aquests dos tornejos, on els jugadors normalment solen viatjar acompanyats de la seva família, de manera que aquestes dues poblacions, Platja d'Aro i Palafrugell, rebran un gran nombre de visitants durant aquests dies. Marc Medina també ha indicat que aquest torneig els participants també podran gaudir de les poblacions i indica que aquestes bones dates a finals del mes de maig ajuden també a desestacionalitzar la temporada turística en aquesta zona on el turisme es concentra sobretot en aquests mesos d'estiu. Al final de festa del torneig se celebrarà el diumenge 2 de juny, on la Federació Catalana de Tenis celebrarà la Diada del Tenis Gironí amb un dinar a les mateixes instal·lacions del Club Tenis d'Aro. L'assistència a aquest dinar és gratuïta i tothom està convidat a gaudir d'aquesta gran festa del tennis nacional. Doncs convidem també els oients a visitar, no, aquest torneig que es farà en aquests dos municipis. I ens quedem a Palafrugell perquè l'entrenador dels equips femenins del Club Hoquei Palafrugell, Òscar Pastor, ha deixat el club. Aquest cap de setmana ha viscut l'últim partit a la banqueta del club i, a més, Pastor, cal destacar que ha estat 3 temporades al Club Palafrugellenc i, com ja dèiem, ja havia anunciat la seva decisió a la Junta el passat mes de gener. Ferran, què més en sabem?
Pastor agraeix el suport del seu equip i l'afició.
Bé, agrair al club la confiança en aquestes 3 temporades, a l'afició, al recolzament i l'escalf que sempre he rebut, i sobretot un agraïment especial a les meves jugadores, que han demostrat un compromís amb el projecte, una actitud, uns valors excepcionals. Són esportistes de 10, però que ho superen com a persones. Han fet un gran grup humà. I bé, només paraules d'agraïment.
La part positiva del cap de setmana és que el primer equip femení no haurà de jugar al play-out i mantindrà la categoria. Les palafrugellenques han acabat la temporada dotzenes amb 34 punts. Tot i això, han depès dels rivals directes perquè aquest cap de setmana han perdut 7-3 contra el Cerdanyola Club Hoquei.
En un partit molt igualat, on vàrem generar moltíssimes ocasions. Bé, a falta de 8 minuts, perdent 3-2... Decidim agafar riscos. No va acabar de sortir bé.
Les cerdanyolenques van estrenar el marcador abans del primer minut amb el gol de Sigrid Aparicio. Tot i això, 10 minuts més tard, la palafrugellenca Laura Vall va igualar el duel. La igualtat, però, va durar poc perquè Júlia Cabrera, de l'equip local, va marcar el 2-1 a 8 minuts del descans. A l'inici de la segona meitat, Chantal Piqué del Palafrugell va dur l'empat a 2. Malgrat la igualtat, les locals van ampliar l'avantatge amb 2 gols de Carla Castro als minuts 37 i 43, 2 més de Sigrid Aparicio en menys d'un minut al 46 i Maria Inés Marquès al 49. El gol d'Estel Forns del Palafrugell als últims 3 minuts del partit no va ser suficient per capgirar el marcador final de 7-3. Pastor destaca al Palesport que el nivell dels rivals a la Lliga Nacional Catalana ha estat molt alt i afegeix que les palafrugellenques han passat per entrebancs. Tot i això, no fa un balanç dolent de la temporada.
Bé, nosaltres hem tingut entrebancs tant esportius com extraesportius al llarg de la temporada. El fet que no ens ha deixat assolir els objectius que ens havíem marcat a principi de temporada. De fet, ens hem deixat 11 punts de penalització en temes extraesportius. Bé, el balanç de la temporada no és dolent, tot i que els resultats no ens han acompanyat gaire i això, però bé, un aprovat alt.
I els serveis de salut integrats del Baix Empordà han iniciat aquest mes de maig una campanya per reduir l'ús de les benzodiazepines entre la població de la comarca, que les pren de manera habitual i recurrent des de fa temps. Serien medicacions com el Vorazepam, el Lorazepam, el Diazepam, entre d'altres. Per parlar-nos d'aquesta campanya i les diverses actuacions que es faran, ens visita el director de l'àrea bàsica de salut de la Bisbal d'Empordà, el senyor Xemi Villar. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria fer una mica de revisió, de parlar una mica per què serveixen aquests medicaments, per què es recepten a les persones, no? Per què els necessiten?
Sí, bueno, les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen per al tractament de l'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. Mm-hmm. Bàsicament es utilitzen per aquests motius. Ansiolítics, hipnòtics, anticonvulsionants, relajants musculars.
Mm-hmm. I, esclar, comentàveu des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà que aquest tipus de medicació s'ha anat consumint cada cop més, no?, a nivell espanyol, a nivell català. Esclar, per què hi ha aquest augment de la tendència? Per què es van utilitzar més aquest tipus de medicació?
Bueno, és molt important dir que el benefici d'aquesta medicació està exempta de dubtes. Però a llarg termini poden causar danys i efectes secundaris greus. Per això no s'hem plantejat aquesta campanya. Els motius són molt variats, però bàsicament és per la medicalització de la vida diària. Circumstàncies que no són patològiques, que s'etiqueten erròniament com a trastorn d'ansietat o insomni, pot ser un dels motius. També la pressió assistencial, l'organització del sistema sanitari i la manca de temps, les consultes podrien tenir molt a veure en aquest problema. Però n'hi ha un tema també molt important que patíem fins fa poc temps, és que era no disposar d'un circuit d'assistència adequat. Llavors recorríem a aquesta medicació i bueno, és un dels objectius de la intervenció, que és actuar sobretot aquests motius.
I parlàvem d'efectes secundaris, perquè estan parlant de que ens qüestionaven una mica els beneficis que ens aportaven. Quins són els efectes secundaris que ens podrien provocar aquest tipus de medicació?
Estos efectos secundarios no aparecen de forma inmediata. Los tratamientos, cuando son de máximo 12 semanas, lo indicado sería 4 semanas, 6 semanas, ¿vale? Aparecen con el temps, ¿vale? Por eso nos plantean actuar sobre ellas cuando hay gente que puede tomarla más de 12 semanas. Los problemas, sobre todo, que aparecen son de memoria, confusión, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, que dificulta que puguin abandonar-los. Tot això en població gran, amb problemes de base que poden tenir de debilitat o confusió, pues, augmenten molt ese problema.
I estàvem parlant d'aquestes problemàtiques, però a més de l'addicció que generen aquest tipus de medicaments. Podríem dir que amb una presa molt habitual d'aquests medicaments, cosa que entenc que no s'hauria de fer, podria generar aquest tipus d'addicció a aquests medicaments i potser al cap i a la fi derivant en què no tinguin l'efecte desitjat al final?
Sí, perquè també ens provoquen això, no? Provoquen dependència, però també cada vegada es necessita més dosis per obtenir els mateixos resultats. És molt complicat deixar-les en el sentit de que hay que fer-lo de forma molt gradual i molt poc a poc, perquè si no provoquen pues tot empeorament de tot el que és l'estrès que pugui patir la persona, l'insomni. Llavors, sí, també creen dependència, si és el que me pregunta.
Esclar, el procés per deixar o per intentar desprescriure aquest tipus de medicacions és el procés que estan impulsant des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, però si un pacient ara mateix diu vull intentar deixar aquest tipus de medicació o reduir el seu ús, com ho ha de fer? És a dir, entenc que està emmarcat dins les accions d'aquesta campanya.
Bueno, la campanya engloba diverses coses, però el més important ara, si alguna persona té esa necessitat o esa motivació de fer-lo, evidentment té que vindre al centre de salut del Baix Empordà i tindria una cita amb el metge que iniciaríem tot el procés. Nosaltres el que ens plantegem amb la campanya és sobretot fer una publicitat al respecte, una campanya publicitària per informar a la població, també un enviament d'una carta informativa als usuaris que prenen la medicació, en la que es recomana acudir al seu centre de salut per iniciar la prescripció, i a partir d'ahí nosaltres sí que hem creat amb este projecte un nou circuit d'assistència con la participació de psicòlegs, de centres en sessions grupals i oferint altres eines que no són farmacològiques per a tenir els mateixos efectes.
Estem tirant una mica més cap aquí, cap al tractament, no?, d'aquest tipus entenc que intentar, no?, reduir aquest ús dels medicaments que provoquen aquest tipus d'addiccions i derivar-los, no?, cap a unes sessions més de treballar a nivell psicològic, no?, aquestes ansietats, potser, podríem dir, de les persones, no?
Sí, sí, evidentment. Era algo que no disposàvem fa un par de anys. No disposàvem de psicòlegs a nivell del centre. Teníem molt poca oferta. Ara sí que tenim en tots els centres psicòlegs de benestar emocional, és com es diuen, amb els quals podem treballar a nivell de sessions grupals. Llavors, si fa falta, també tindríem sessions individuals. Això sempre i quan el pacient lo desitge, no? Perquè llavors hi ha altres alternatives, altres opcions terapèutiques que no tenen per què ser esta medicació, que estem parlant de melatonina, fitoteràpia, altres coses. Però sí, lo ideal és tractar sobretot la part psicològica de l'usuari.
Mm-hmm. A més, a part d'aquesta gestió dels pacients que vulguin deixar aquest tipus de medicació, hi ha altres punts de la campanya que podríem destacar, és a dir, parlàvem d'aquesta campanya publicitària que fareu, però a més, hi ha algun altre tipus de, per exemple, no sé si els professionals dels diversos centres també han rebut més formació sobre aquest tipus de medicació i com ajudar els pacients a intentar fer aquesta reducció. Hi ha algun altre tipus d'acció que s'hagi de destacar de la campanya?
Sí, per una part és la part informativa a la població, per una altra part crear un circuit d'assistència, com l'he dit, i la part més important realment és la conscienciació a nivell de professionals sanitaris de que això és un problema de salut. Si s'ha fet una formació en els 10 minuts que aproximadament disposem per usuari, que després poden ser més o menys, depèn del tipus de patologia, però sí, nos centrem una mica en ese poc temps que tenim, intentar fer les coses el millor possible. Llavors s'ha fet una formació a tots els professionals de los centres, a nivell de farmàcia i psicòlegs, per intentar que les entrevistes sean més estructurades, més motivacionales, poder-les fer i després poder derivar, tenir coneixement de totes les derivacions possibles que es poden fer amb l'usuari.
Mm-hmm. I no sé si és aviat encara per dir-ho, perquè aquesta campanya ha començat aquest mes de maig, però ja heu tingut algun cas, per exemple, a l'àrea bàsica de salut de la Bisbal amb alguna persona, no?, que vulgui reduir l'ús d'aquests fàrmacs o que vosaltres, els vostres professionals, hi hagin parlat amb algú sobre aquesta reducció de fàrmacs?
Sempre estem intentant fer-lo. Realment, fa temps que érem conscients del problema de salut que podien generar i intentàvem fer-lo. Què passava? Que l'usuari venia per un altre tema i nosaltres introduíem este. Ara, el que intentem en la campanya és que l'usuari vingui per aquest problema, com a problema principal, que siga conscient i vingui a tractar aquest problema. Bueno, ha passat una cosa. Este projecte fa un any que està donant voltes a nivell de los equips. S'ha començat una conscienciació ja del propi professional que té estar molt que tindre molt present este problema i sí que hem efectuat en casos cada vegada més. I també, molt important, som molt més conscients a l'hora d'iniciar aquesta prescripció, intentem evitar-la, i si ho fem, ho fem d'una forma programada, amb un temps limitat, i intentant que l'usuari des del principi conegui el problema que poden causar. Sí que hem vist ja efectes positius sense començar la campanya, perquè realment és esta setmana la que hem començat, perquè tenim dades de la prescripció de benzodiazepines i estem veient una reducció del consum només perquè hem actuat sobre els equips sense iniciar la campanya.
Uh-huh. Per tant, aquesta és una campanya que s'ha anat treballant amb, ja porta un any una mica activa, no?, en els diversos centres, i des, entenc que des de l'àrea bàsica de salut d'aquí de la Bisbal ja heu vist aquesta reducció.
Sí, sí, d'una forma molt clara. Bueno, esto va sorgir fa més d'un any en una sessió d'equip en la que vam parlar d'aquest problema, què podíem fer, i bueno, no és una campanya molt novedosa en les idees, sinó que bueno, lo que vam fer és una recollida de diferents projectes i vam intentar fer-los tots, no? Amb el que l'he explicat, una informació a l'usuari, una formació als professionals i crear un nou circuit. Això provoca un temps, no?, de meditació que ens ha servit també per a preparar-nos. Van tindre la sort que a mitjans d'any van disposar d'una subvenció del Ministeri de Salut al presentar el projecte. Mm-hmm. I això ja ens ha fet poder fer la campanya informativa, tot això d'una forma més còmoda i iniciar-la pues, aquesta setmana.
Mm-hmm. I entenc que aquesta campanya s'allargarà més o menys fins a finals d'any. Si fos el cas de que funcionés, intentaríeu mantenir les iniciatives o aquest punt informatiu, no?, del que provoca el consum d'aquests medicaments per intentar reduir encara més l'ús de les benzodiazepines?
Sí, si no, no tindria cap sentit tot el que estem fent. És algo que intentarem que quede ja de per vida i en l'assistència diària siguem molt conscient el professional sanitari de que hem de ser molt curosos amb aquesta medicació. És algo que s'ha de quedar, i després sí que disposarem de tot el material que hem generat, calendaris de prescripció, la formació se m'ha mantindrà any a any, és algo que ve per quedar-se, afortunadament.
Mm-hmm. Doncs estarem pendents d'aquesta campanya i dels resultats, no?, que se'n vagin obtenint, i també totes les persones que vulguin intentar, no?, reduir aquest tipus de medicació, que parlin amb el seu metge de capçalera, entenc, i a veure com es pot gestionar. Li donem les gràcies també a Xemi Villar per aquests minuts al Supermatí per intentar explicar una mica més aquesta campanya i veure l'impacte que té a la població. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, que vagi molt bé. I nosaltres, abans de continuar amb l'informatiu, escoltarem una mica de música amb Jost i Europapa.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, pa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa. Ik ben in Duitsland, aber ich bin so allein. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Ute. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa, Europa, pa, 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 pa.
Bon dia, què tal? Com esteu? Mireu, avui nosaltres ens trobem a Mas Pernau, aquí per Lavà, al costat de... Parlàvem que aquest camp és Matajudaica, aquest és Fonalleres, i això, estem a per Lavà, al Mas Pernau, i estem a punt de conèixer un projecte molt singular, podríem dir, el projecte Wagyu Empordà. Avui ens acompanya l'Aleix Pernau, bon dia.
Hola, bones.
Un jove ramader que, juntament amb en Miquel i la Lourdes, els seus pares, es dedica a la cria i engreix de vaques de la raça japonesa Wagyu. Per això, doncs, d'aquí el nom Wagyu Empordà. Nascudes i criades a la pròpia granja. I aquí, doncs, en tenim un bon fotimer. Què tal? Aviam, això, com va anar això d'introduir aquesta raça japonesa aquí a la vostra granja?
Bé, doncs va ser una mica... entre cometes, que era en bola, perquè va ser a través d'un amic i d'un veí, doncs, que em van parlar al mateix temps de la raça aquesta, i em va dir, ostres, tu que tens vaques, perquè tenim vaques de llet de sempre, de tota la vida, i ens van dir, ostres, tu que tens vaques, no, per què no tens aquestes japoneses, que la carn és molt bona i això? I no, jo no havia sentit a parlar d'aquesta raça mai, no? I vaig començar a buscar informació i així, i em vaig entrar, doncs, de què anava la cosa, i vaig comprar semen, dosis de semen d'aquesta raça, i el vam començar a introduir aquí. Això era 2012.
Molt bé, ja fa 12 anys, exactament, doncs sí. Perfecte. O sigui, te la va descobrir un amic.
Sí,
bàsicament, exacte. Va dir,
sí.
Prova això, i ha anat molt bé, no?, pel que sembla, de moment.
Bueno, de moment, clar, el cicle és molt llarg i...
De quan és el cicle, per això?
Com a mínim el sacrifiquem quan tenen 2 anys i mig.
Okay.
Que comparat amb el que pot ser la vedella Girona que coneixem a les carnisseries, doncs es sacrifica en 11-12 mesos. Per tant, la diferència és, bueno...
És bastant grossa.
Grossa, sí.
Què té de diferent aquesta raça Wagyu? Com és aquesta carn?
Aquesta carn, el que té principalment... la diferència que es veu a simple vista és la infiltració de greix a mig del múscul. Això és el primer que veus. I després, doncs, al sacrificar amb tanta edat i l'alimentació que els hi donem, aconseguim que aquest greix, a més, sigui d'una qualitat superior.
Perquè l'alimentació és molt específica, també, no? O,
sí.
O ho fa la mateixa alimentació que les de llet, diguéssim?
No, té res a veure. Aquests animals, els últims mesos de vida, els últims 6 mesos, es mengen 650 grams d'oli d'oliva cada dia.
650.
Com a cosa més característica és això. I després, entre altres coses, però tampoc podem aquí desvelar tots els secrets, no? Però
una d'aquestes coses és
l'oli d'oliva.
L'oli d'oliva.
Que fa que el greix que infiltren, doncs, sigui molt ric, doncs, amb grasses insaturades i, bueno, amb omega 3, omega 6, omega 9, doncs, que això és, bueno, saludable.
I abans d'introduir la raça Wagyu, què fèieu? Quins són els orígens, doncs, de la vostra granja? Perquè fa anys que us hi dediqueu, de tota la vida?
Els meus avis ja tenien vaques, o sigui que aquí van ser les vaques abans que les persones, quasi bé. Però sí, vaques, però eren sempre de llet. La raça
totes frisona, de llet?
Sí, la raça frisona, la de llet, per munyir-se i vendre la llet.
Que la frisona, d'on prové?
Això prové d'Holanda, però està a tot el món, està, vull dir, a tot el món. És la típica de llet. Mm.
I quins productes elaboreu de la carn de Wagyu? Perquè hi ha diverses peces, diversos formats també, coses que bàsicament, després, si ens comentes allà on es poden adquirir els teus productes, ens anirà bé. Mm. Què hi trobem, per exemple?
O sigui, tenim tot l'animal.
Tot.
Des de la cua a l'orella, vull dir, tenim tot l'animal.
S'aprofita bastant tot, com el porc, o poder...
No tant,
però déu-n'hi-do.
No tant, però s'aprofita molt, sí. L'únic que no s'aprofita són, bueno, són els ossos i les tripes, però la resta s'aprofita molt tot. Clar, tenim totes les peces de l'animal, totes les peces de bistec, diguéssim, cap de mort, tapa plana, crostó, totes aquestes peces, els lloms, llom alt, llom baix, filet, picanya, totes les parts de l'animal, i després, a més, ara fa poc hem començat doncs, a fer embotit, fins i tot. Fem sacallona, xoriço, fuet, baiona i sobrassada.
De wagyu, eh?
De wagyu.
Hosti, això, de wagyu. Aquest encara no l'hem provat, per tant, queda pendent.
Doncs sí, sí. Això ens ho fan uns amics de Sant Esteve i Albes, que es diuen Casa Mundet, el que ens elabora els embotits.
Els embotits, concretament.
Sí.
I llavors tot el que són aquests productes es poden comprar envasats al buit, tenim entès?
Sí.
Envasats al buit i normalment les peces de carn són congelades?
No, congelat... O sigui, congelat tenim bàsicament l'hamburguesa i la croqueta.
La croqueta.
Que no ho he dit abans, però també fem croquetes.
Croquetes de wagyu.
Bàsicament això. Després sí que congelem altres peces, però quan se'n va a restaurants, que és el més típic, van fresc.
Van fresc? Ok. I per la gent que pugui venir a comprar aquí a particular?
Aquí sí que és amb congelat, o si ens ho han encarregat i hem quadrat amb el temps, diguéssim, doncs si arriba, el dia que m'arriba el vedell ho venen a buscar, doncs sí que ho trobaran en fresc.
I què és el que té més èxit? Potser una mica tot, però què creus que s'endú una mica la,
clar, com a la èxit, palma? Com a èxit és el filet i els lloms. O sigui, el llom baix, el filet, el llom alt, això, clar, és lo típic que tothom demana.
I aquesta part més grossa, que és la de la costella que en parlàvem,
el tomahawk. Això també
s'ha posat molt de moda.
Sí.
Quina part és aquesta?
Això és la part del filet de pobre, que és després del llom alt, tirant cap al coll, doncs és la part aquesta.
És aquesta part.
Que es guarda doncs, amb les costelles del costelló, les cinc costelles curtes de davant.
Molt bé, i a nivell de com estem ara al món del sector primari, com us està afectant a nivell particular tot plegat, la sequera, bueno, la burocràcia, totes aquestes històries?
És complicat. Tot això fa... Bueno, ja no només aquestes coses que has dit, sinó també vam començar amb la guerra d'Ucraïna, que això va fer augmentar el preu del cereal i del farratge doncs, també, però després, a més, la sequera, que encara ha augmentat més el preu del farratge, principalment, per la poca disponibilitat, perquè no n'hi ha. O sigui, si no plou, el farratge no creix, i això fa augmentar el preu. I esclar, conseqüentment, amb l'augment dels costos, doncs s'ha augmentat el preu del producte, també.
El producte final, clar.
Sí, clar, nosaltres no és pas que vulguem augmentar el preu, però si ens costa més produir-lo, ho hem de reflectir en algun lloc.
Per força, perquè si no surten els números. Quanta gent treballeu aquí? No, perquè de quantes vaques estem parlant? Vull dir...
Aquí en total, entre les que comentàvem abans, les de Munyí i les de Wagyu, doncs tenim uns 240 animals. I treballem doncs jo, el meu pare i la meva mare, és familiar totalment.
Totalment familiar.
Després sempre tenim algun altre familiar que puntualment ens ajuda, com una cosina i una tia doncs amb el tema de les xarxes socials, Instagram i així. I després la meva parella doncs també amb temes de veterinària, doncs
que us donen un cop de mà.
Veterinària i ens donen un cop de mà sempre.
Molt bé, a més aquí, per quan puguem veure el vídeo, pels nostres oients, hi ha una estampa fantàstic aquí amb el castell del Montgrí.
Sí, nosaltres sempre diem aquí que controlem fins a Torroella, controlem tota la plana.
Torroella, l'Estartit.
Sí.
Tenim aquí les vaques, que acostumen... no mengen pas el mateix, no? Les de llet i les altres, les de wagyu?
No. La recria, des de que tenen 3 o 4 mesos fins que tenen 2 anys, sí que mengen igual, perquè l'únic que han de fer és créixer, i créixer que estiguin sanes i desenvolupar-se. a partir d'aquí és quan canvia tot. Després les de llet passen a la producció i les de Wagyu doncs, passen a l'engreix final.
I amb les de llet, què en feu? Venda directa de la llet?
Sí, nosaltres som socis de Cooperativa Ramaders del Baix Empordà, que això és sinònim de ser soci de llet nostra.
Exacte.
I, i la venem aquí. Nosaltres la llet som de llet nostra.
Molt bé, doncs, moltes gràcies a Aleix i convidem a tothom que vingui a provar i a tastar i a comprar els teus productes. Aquí, a Masparnau, ho poden fer?
Sí, aquí tenim alguna part de productes, no molts, però després si ens ho poden encarregar, tant per WhatsApp mateix o
sí,
per
millor encarregar-ho, eh?
Sí.
Trobaran el telèfon, suposo que a la web i també a xarxes socials.
A l'Instagram, més que res, sí, l'Instagram.
Molt bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. I fins ben aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
Adéu.
I nosaltres, després de gaudir d'aquesta secció d'Humus un Glob, ens acomiadem aquí al Supermatí, que fem de manera conjunta amb Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a retrobar demà al matí a les 8, com sempre. Gràcies per escoltar-nos. Adeu, adeu.